Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntual com sempre. Són les 12:20 minuts, dilluns, comencem setmana i hem començat més també aquest cap de setmana. Avui estem a 3 de desembre ja, eh? Hores d'ara amb 9 graus a la ciutat de Lleida, escampant la boira, en el bon sentit de la paraula, una boira que ja ha estat present més d'un matí, doncs ara res, almenys a la ciutat de Lleida. Però, com sempre, el que farem primer de tot és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dilluns i, per tant, el Joel Carnicer el que farà és posar-nos somriures a les cares. Amb el seu espai, algú ha fet aquest de les notícies rares, estranyes, aquestes que dius que l'escoltes i dius no pot ser, això s'ho ha inventat. Doncs no. Són notícies que, de veritat, que sí, que passen, que han passat. També parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González i directes cap a la una, obrint la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, avui, la Nacional 240 amb l'espai 1x1, ja saps, on amb un mateix tema tenim un protagonista a Lleida i un protagonista a Tarragona, i en parlem per a veure si hi ha doncs, diferents punts de vista a Lleida o a Tarragona. Avui sobre la taula doncs, la liberalització, entre cometes, de l'horari comercial i de l'hora en el que han de tancar les botigues i de la darrera acció que van portar a terme l'associació Slow Shop a Lleida, de tancar la setmana passada, de tancar un dia una hora abans. Doncs de tot això, dels horaris comercials, en parlarem avui a l'1x1. I a 2:15 parlem de la radiografia, parlem, posem en marxa la radiografia, la tertúlia esportiva, on parlarem de tots els resultats del cap de setmana. Però abans, aquesta previsió meteorològica. A hores d'ara, 9 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable. Cel poc ennuvolat avui també a les comarques de Lleida, amb alguns intervals de núvols alts, encara amb algunes boires, a aquesta hora a l'interior, a les fondalades dels rius, i a la Vall d'Aran, intervals de núvols amb precipitacions febles encara. Les temperatures tornen a pujar. Avui hi haurà màximes de fins a 16 graus, tant a Lleida com també a Viella. A Balaguer tindrem 15, a Tàrrega 13 de màximes, a la Seu, en canvi, arribarem els 19. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufat de ponent. Demà dimarts tindrem un temps molt semblant al d'avui també a les comarques de Lleida. Pocs núvols, intervals de núvols alts, però al matí força boires encara. Temperatures sense canvis, potser una mica més altes que avui. Hi haurà mínimes de 5 graus a Lleida i Balaguer, 5 també a Viella, 6 graus a Tàrrega, a la Seu mínimes de només 2 graus. El vent bufarà de l'oest, fluix i després es tornarà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que comencem parlant de successos. Tres ferits, un d'ells greu, en una deflagració de gas butà al magatzem d'un domicili de Les a Les Oluges. Els altres afectats són un menor i una dona que van resultar intoxicats per fum. L'Ajuntament de Lleida reclama a la Generalitat més previsió i recursos per atendre l'arribada de Mena. Mena són els menors estrangers no acompanyats i el ple municipal dona llum verda definitiva a la nova ordenança de paisatge de la ciutat. El judici per la propietat dels 111 béns de la Franja es farà al jutjat 1 de Barbastre el 16 i 17 de maig. El jutge accepta que declarin una vintena de testimonis, entre ells els bisbes de Lleida i de Barbastre-Montsó. I més de 10.000 esquiadors omplen les pistes en l'inici de la temporada. El primer i precoç cap de setmana de la temporada d'esquí a les pistes de Lleida es va saldar amb més de 10.000 esquiadors entre Baqueira, Beret, Boita Ull, Espot, Portainer, Port del Comte i Tuixent. Les instal·lacions esperen, evidentment, més afluència per al pont de la Constitució del 6 al 9 d'aquest mes, quan també confia obrir Tavascan. Esquerra Republicana de Catalunya denuncia als Mossos un incendi a les portes d'un acte electoral a Cervera. El fum que treien uns envasos de plàstic que cremaven sobre una barbacoa portàtil al vestíbul del centre obrer han cridat l'atenció dels assistents, entre els quals hi havia el conseller El Homrani. I Torrebesses fa la primera ruta guiada de pedra seca després de ser nomenada Patrimoni Immaterial per la UNESCO. L'alcalde, Mario Urrea, diu que és una gran oportunitat per al territori que els permetrà diversificar l'economia. 12:25 minuts, hora en la que parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs frases com les del tècnic blau Gerard Albadalejo, que fem les coses bé, o la fotografia del vestidor veient doncs, l'eufòria del Lleida Esportiu, són perquè el Lleida es va imposar ahir diumenge al Peralada, Peralada 1, Lleida Esportiu 2, i què vol dir això? Doncs que segueix líder i ara en solitari, ja 30 punts després de 15 jornades. Tenim 8 victòries, 6 empats i una sola derrota. Segon és el Villarreal B amb 29 punts. Tercer, l'Atlético Baleares amb 27. I l'Hèrcules d'Alacant, després de la seva derrota davant del Sabadell, cau fins a la quarta posició amb 27 punts també. Per tant, estan amb 3 punts els 4 primers. La dada important, i que en parlarem a la radiografia, és que el cinquè, que és el primer que no està al play-off, té 22 punts i, per tant, està a 8 del conjunt lleidatà. En bàsquet no van anar tan bé les coses aquest cap de setmana. Derrota a casa, és la tercera de la temporada. Força Lleida 67, Oviedo 70. El Força Lleida segueix a la segona posició amb 8 victòries i 3 derrotes. I recordem que la jornada de lliga regular de l'hoquei pel que fa al Lleida llista queda aplaçada fins al dimecres a les 9 del vespre, que jugarà a la pista de l'Alcobendas, perquè dissabte hi havia competició europea en la qual es va imposar doncs, davant del Girona. Lleida llista 6, Girona 1. En parlarem de tot plegat a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Déu-n'hi-do, quina setmana que comencem, Mari Carmen.
Pues una setmana de puentes, aqueductos, ja de tot.
Qui pugui fer-ho, eh? Qui pugui fer-ho. Nosaltres no el farem, ja ho avanço.
Bueno, però tindrem festa el dia 6.
Sí, això sí.
El dia 8 ja és dissabte, ja és normal, però el dia 6 sí, que sí. Tindrem festa.
Mari Carmen, escolta, anem a recordar tal dia com avui, però de fa 25 anys, un 3 de desembre del 93, de què es parlava?
Doncs recordarem que també a l'1 de desembre, l'any 93, es celebraven diferents actes en commemoració del Dia de la Sida, que van arribar al centre de Ponent, l'Associació Antisida de Lleida, i que va fer una xerrada de 300 interns, va ser a la presó, van anar a la presó, van fer una xerrada de 300 interns, també es van exposar documentació sobre la malaltia a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i l'estàtua d'Indivili Mandoni portava un llaç vermell en senyal de solidaritat. Repartides per Lleida hi havia taules informatives sobre la sida. També els ajuntaments de Pont de Suert i Vilaller van proposar al ministre d'Obres Públiques i Transports, Josep Borrell, aprofitar el desescombro del túnel de Viella. El material serviria per a crear una zona lúdica esportiva a l'entorn de l'embassament d'Escales. I també volien demanar les deixalles del tram viari Areny-El Pont. El ministre Borrell va sol·licitar als municipis afectats un avantprojecte. Al començament de la temporada d'esquí es presentava l'any 93 amb bones perspectives. Les comarques de Lleida doncs arribarien al 90% d'ocupació. El pont de la Puríssima seria el que tindria doncs, aquesta ocupació de quasi el 90%. Carreteres transitables, ni neu sobre els 900 metres, o sigui que hi havia també neu a menys de 1.000 metres, i feia animar els esquiadors per poder anar doncs, a començar la temporada. Portainer, al Pallars Sobirà, tenia ja 10 centímetres de gruix.
Tenint en compte, fixa't, 25 anys després, o sigui ara, a l'actualitat, l'1 de novembre d'aquest any ja es va iniciar la temporada, per exemple, a dos estacions hivernals. O sigui, imagina't com anem avançant, eh?
Sí, bueno, va canviant el clima i tot
això. De totes maneres, ens han avisat que d'aquí 30 anys pot ser que hi hagi poca neu al Pirineu pel canvi climàtic. Ja ens estan avisant, però no allò de lluny, lluny, d'aquí 25-30 anys.
Perquè farà més calor, perquè farà més calor. Veurem, ja veurem. Els entesos ens ho direm, ens ho diran. La Guàrdia Civil de Berga, també era notícia, que va detenir a dues persones pel contraband de tabac des de la Seu d'Urgell. El jutge va aixecar el secret de sumari del cas. Un dels dos guàrdies civils acusats van ser posats en llibertat. I acabem parlant de la paeria que volia evitar que el casc antic fos un gueto. L'augment d'immigrants podria provocar aquesta situació. Les mesures del programa ARI, que contemple la construcció durant els pròxims 6 anys, contemplaven aquests moments de 127 pisos al centre històric i una inversió de 1.464 milions de pessetes. Això podria frenar aquesta amenaça.
Bueno, avui... el casc antic no ha funcionat, eh?
No, avui no podem dir que està com està, que s'han fet algunes coses, però que...
Els últims anys s'han intentat moltes coses, però jo crec que sense massa entusiasme per entendre'ns, eh?
No, bueno,
perquè el casc antic és més gran del que sembla, per fer pinzellades.
Bueno, i també saps què passa? Que els habitants han de tindre cura amb el nostre entorn.
Sí, correcte, això.
I hi ha algunes persones doncs, que això no ho contemplen i per això es malmeten abans doncs, els llocs.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, soy Antonio Hueso y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs dos minuts i mitja per sobre de les 12. Ja sabeu que el que fem ara tot seguit és posar somriures a les cares de la gent i com sempre ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Oh, yeah. Oh, yeah. Fa que surt.
Ànim al pèl.
Ha quedat immortalitzat perquè avui m'ha donat temps d'agafar el telèfon. Eh? Saluda, saluda aquí.
Ah, sí, molt bé, molt bé.
Molt bé, Joel, què tal, com estàs? Estem al desembre, eh?
Estem al desembre, sí, és el que té. És el que té el temps, no? El que té, que...
Sí, és el que té, sí, que passa.
Que va passant, que va passant.
Però bueno, estem ja al mes eminentment de Nadal.
Jo ja m'he ficat en mode nadalenc, ja m'he ficat els calçotets nadalencs. Ja, aquest
tens
any...
calçotets de Nadal?
Sí, tinc calçotets de Nadal.
Jo tinc calçotets de Cap d'Any.
Veus? I no, nosaltres a casa no hi hem cregut
sí.
mai gaire,
bueno, no,
això del vermell, no?
És curiós, jo recordo quan era adolescent que em van dir, no, que entrava l'any s'ha de portar calçotets vermells, roba interior vermella, deien,
sí.
Ja ho sé que és una xorrada.
I entres bé o no?
Bueno, me'ls he anat canviant, me n'han anat regalant,
no són els
mateixos,
ah,
no.
Ah, llàstima.
Només els poso una vegada a l'any, que també és una inversió xunga, però...
Sí. Sí, sí.
Jo cada any entro amb roba interior vermella al camp.
Però creus que...
Bueno, no, o... no ho sé, és la gràcia.
Ah, vale,
a casa ja és allò, vinga, va, que em fico els vermells.
Vinga,
estem al 31 ja.
Molt bé, molt bé.
En fi, molt bé, notícies d'aquestes estranyes, notícies, curioses...
Bueno, ja ho saps que cada setmana n'hi ha.
Sí, sí,
sí que...
a veure.
Ja que estem amb ambient navideny, començo amb el tema de
navideny.
Que... Navideny.
Nadalenc.
Sí, exacte, exacte. Bueno, la globalització, sí. La globalització. Diu que... Un hombre con luces de Navidad en su cuerpo interrumpe el pleno de Vigo, ¿vale? O sigui, la cosa está que el tal Juan Carollo es uno de los acampados en la Plaza do Rei desde hace 2 años, ¿vale? Entonces, este ciudadano se ha presentado en el pleno, ataviado con luces navideñas, para denunciar el excesivo gasto de este año en la decoración de las calles, mientras la pobreza sigue siendo una evidencia en muchas familias de la ciudad.
Pero, a ver, portava una bateria i les llums engegades o no?
Clar, jo m'he imaginat aquest tio amb les llums i diu, tu quieres ver una luz que de verdad se enciende? Pues, saps? Amb la gabardina allí, pues toca de esta, saps? No, resulta que aquest senyor està molt indignat.
A veure, que el que reclama està molt bé, sí, però sí, la manera sí. Fa gràcia.
Sí, és graciós, però, bueno, anem per parts, no? O sigui, el tema és que té raó, jo no entenc perquè a mi les llums de Nadal m'agraden molt, però el que no m'agrada és la factura.
Doncs fixa't que cada any se'n posa més.
Sí.
I abans i tot.
I ens pugen la factura de la llum massa, no? Vull dir, també
bueno, teòricament són LED, han de gastar molt menys que les de quan jo era petit, però molt menys.
Ja.
El que passa és que també cada vegada n'hi ha més de llums.
El problema és que nosaltres, a veure si cada vegada que ens pugen la llum, a part de per a que s'enriqueixin els polítics, és el plus de les llums de Nadal, no?
Ah, pues igual.
Tot i que diuen que també ho paguen els comerços. No tinc ni idea.
Pot ser.
No tinc ni idea.
Bueno, sí, però fica't a pagar aquí.
Que paguin. Bueno, el tema d'això també és que ja ho saps que jo sempre critico molt els articles perquè moltes vegades no tenen sentit. I hi ha una frase en aquesta notícia que no té absolutament sentit. Diu l'activista, diu un bilbaíno de 48 anys, residente en Vigo, i padre d'un adolescente de 13 anys. Què?
Bueno, pues t'han donat una dada personal.
Ja, però i què? Pues, que lleva calzoncillos rojos para
no,
fin de año.
Et podien dir quin peu fa, també.
Però és absurd, no?
Sí,
trobo
bueno,
que és
sí.
Una mica... Bueno, pues
bueno perquè penses que no és un desequilibrat, vull dir que té un fill.
Ah, clar, que és veritat que no hi ha gent desequilibrada.
Sí, és veritat, fills. Tampoc clar, no té sentit
clar,
això, no?
Clar. Bueno, dita la dada absurda, per absurda la notícia que ve ara. Mira que ve la icolata. Diu que un juez, que esta notícia és de
Juan Orles.
Un juez. Un juez condena a prisión a un joven por robar un bocadillo para, obro cometes, enriquecerse.
Sí, és veritat, aquesta la vaig llegir. Em va semblar indignant, aquesta.
Bueno, o sigui, dins de l'absurd, perquè tampoc és graciós que fiquin algú a la presó per robar un bocadillo, dins de l'absurd me fa gràcia de que aquest tio el foten 2 anys a la presó per robar un bocadillo i després a la presó li donaran bocadillos tots els dies. De gratis.
Per exemple, però és curiós, hi ha dos coses a comentar d'aquesta notícia, perquè jo la vaig llegir i vaig pensar, és absurd on vivim, eh? La fiscalia demanava...
Ricard el filòsof.
No, la fiscalia demanava... És que a més ara estava parlant amb els ulls tancats i tot. La fiscalia demanava 3 anys
sí,
i mig de presó pel robatori d'un entrepà.
És molt
val?
No, però i diu...
el jutge, finalment, ho va rebaixar... te hago un favor. A un any i mig.
Bueno.
A un any i mig. Però el fallo del jutge, o sigui, el per què l'ha condemnat és... perquè s'han enriquit.
Sí, claro, diu, con la intención de enriquecerse.
O sigui, no ha entrat a la presó perquè no tenia antecedents, o sigui, tu imagina't una persona que no té antecedents, que roba un entrepà, que està mal fet, correcte, per menjar, un any sí. I mig de presó, i ha hagut d'engegar tota la maquinària judicial per jutjar aquest home.
Bueno, vaya fer d'advocat del diable, i és que diu que també, la versió de la fiscalia és que usó una lengüeta... de una lata de bebida
sí, clar,
contra una dependienta.
Por la fuerza, per això l'han acusat.
Aquí és on està el tema. Una lengüeta, és a dir, allò de que...
Que te rajo.
Clar, llavors sí, arriba sí. Un moment en el que potser no...
Que, sí.
Però bueno, la notícia, la gent...
Potser ens hauríem de preguntar per què patia gana.
Si vols, si ara quan pugui, si vols m'escapo, me'n vaig a robar 50 bocadillos i els venim d'estrapar-lo.
Sí, home, potser però te'n vas a la presó perquè... 10 anys, eh?
Clar, no,
si
és per enriquecer-se, potser un contrabando de bocadillos sí, de xòpet que no sabem... Que no sabem
ens forrem
de
què.
Clar. Bueno, atent, perquè ara te llegiré una notícia i després te l'explicaré, perquè ho entenguis, perquè s'entén, el titular és molt dolent, com ja saps que aquestes notícies xorres. La policia le pide a Winnie the Pooh que no se disfrace para no ofender a Xi Jinping en su visita a España. ¿Vale? O sigui, aquesta notícia després s'ha d'explicar perquè...
S'ha d'explicar perquè sé de què va,
vale,
però...
Vale, o sigui, resulta que el Xi Jinping és el president de la República Democràtica de Xina.
Sí.
La democràtica no se sente gaire, però bueno. I aquest senyor es veu que s'assembla molt a Winnie the Pooh.
Bueno, al seu país li diuen.
Sí.
I no li agrada.
No li agrada perquè la verdad duele.
Li diuen en tot despectiu, que suposo que li deuen dir des de fora, perquè a Xina, si insultes el president, suposo que tens problemes.
Clar, llavors...
Això va ser la setmana passada,
clar,
la visita
jo,
aquí a
jo
Espanya.
Jo el que calculo és que a la Plaça del Sol deu haver homes vestits de Winnie the Pooh.
Bueno, havia un home que portava aquesta disfressa i li van dir que no, sobretot, que no se la posés en presència de l'eminència xina, perquè si no es podria sentir ofès, igual teníem un problema diplomàtic entre països, ja m'explicaràs tu.
Si
aquest és el problema...
Ja, estaria bé. Com també ara que està en boga el Winnie the Pooh, també he decidit buscar altres notícies, que he pensat que era interessant.
De l'osa aquest?
Sí, i he pensat, dic, per què no? Què pot sortir malament, això? No? I llavors diu que confiscan un portàtil de Winnie the Pooh a una niña de 9 anys per pirateria. diu que l'ordenador portàtil d'una niña de 9 anys en Finlàndia ha sido confiscado por contener archivos que infringen los derechos de autor. El padre de la menor fue avisado por las autoridades de que procederían al registro de su casa si no aceptaba pagar una multa de 600 euros junto con la firma de un documento de confidencialidad.
Ah.
Es que diu que això...
O sea, o pagues o
la merda
vemos, o nos vemos en, el, en sí. los tribunales.
En el juzgado, ¿no? Vull dir, bueno, pues...
Aquesta nana igual, ara no se ve de què va, però igual tenia dos MP3 a l'ordinador i clar.
No fos cas, ¿no? Llavors, la cosa està en que diu que... Se le aconsejaba abonar 600 euros en concepto de multa y un documento de confidencialidad del asunto.
Una cifra al azar, ¿eh?
Sí. Sin embargo, el padre de la niña se negó, por lo que las autoridades se personaron en su edificio.
Traiga el ordenador.
Si haguessin de veure la pirateria que hi ha aquí, també ens foten potser tots a la presó.
Sí.
Bueno, notícia una mica més festiva, més d'oci, més d'aquestes que t'agraden a tu.
A veure.
I és que diu que el jardinero de un campo de golf denuncia que alguien caga en los hoyos desde hace 10 años.
¿Hace 10 años?
Sí.
Però això es fa cada dia, si vas bé.
Sí, però vull dir que... Cada dècada... Sí, exacte. És a dir, des de fa una dècada que hi ha una persona...
Que cada dia?
Que va allí al camp de golf i fa les seves necessitats.
Però a qualsevol lloc o dins d'un forat?
T'explico. Diu que...
Va, en aquestes hores no es pot dir aquestes coses.
Diu que, bueno, diu que passa això. Això passa a Noruega.
Diu que
el misterioso personaje que desde hace 10 años se interna en un campo de golf para hacer sus necesidades dentro de los hoyos.
Sí, això... A Noruega, que ha de fer un fred.
Sí, exacte. Llavors, sí, és... lo mateix que t'he dit, no? Ell, m'imagino la primera vegada que ho fa 10 anys enrere, el 2008, dient què pot sortir malament de que faci això, no? I llavors, des de fa 10 anys té un lavabo particular. Llavors, més.
Déu-n'hi-do. Queda un minut.
Me queda un minut. Bueno, he sobrat. He vist un anunci per internet que m'ha fet molta gràcia de que era de l'Associació d'Alcohòlicos Rehabilitados de La Bañeza.
Ah.
¿Vale? Llavors, fiqué. De la labor social en León. Dale una oportunitat a tu vida sin alcohol. I llavors, fiqué, intervienen Ángeles Martínez, que es la vocal, Marta Rendo, psicóloga de la asociación, y el tal Joaquín Forne, director de Adesonses, ¿no? Y al final del panfleto fique. Se servirá un vino español al terminar el acto.
Hombre, això ha sigut un fallo,
va. Això a lo millor no ha estat bé.
No, això ha sigut
a lo millor no...
Això no
ha estat. No,
no, perquè a més és un tema seriós i quan vino, ho deixa no se li pot tornar a posar el davant. Escolta, que tens acudit o...
Tenia encara una notícia bona, me la deixo...
Vinga, va, del...
Diu que científicos ven más de 1000 vídeos porno para crear un robot que practica felaciones.
Claro.
És a dir, ¿para qué vamos a curar el SIDA teniendo robots que hacen felaciones? No.
¿En què gastant els
a la marató a partir d'ara ja farà lo d'això, no? De dir, bueno, volem crear un robot que ens faci felacions a tots a preus populars.
Claro.
Ja deixem-nos del catxe. Bueno,
a veure, tens acudit? Te l'estàs inventant?
Tinc acudit.
A veure, va.
Diu que esto es un padre y un niño que están en su casa y el niño le dice, oye, diu, ¿por qué? Diu, ¿qué es esto del bullying? Diu, es el restaurante de Ferran Adrià. Diu, en el instituto veo que hay carteles de no al bullying. Diu, claro, por eso ha cerrado.
Buena semana, Joel.
Buena semana, Ricard.
A la Serre Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30. Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar Land Rover Approved en Portoles, Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida. Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Anem a parlar de bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Aquí acabant novembre i desembre ja amb el superpont que tenim aquí a cap de setmana, no?
Bueno, estem al desembre ja,
Sí, sí, sí.
Aquesta setmana... Sí,
encara tinc el xip de...
Clar.
No, és que el cap de setmana passat hem tingut el Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna.
Uh-huh.
I sí, que com va començar el 29 de novembre i va acabar el 2, el diumenge, ahir, encara tinc el xip, però
clar,
que va estar a finals de novembre i desembre, tinc el cap encara pensant en novembre.
Però hi ha una cosa que t'ha d'ajudar, i és, veus llums pel carrer? Llumetes pel carrer, doncs ja està. Ja
sí,
està.
Vull dir, ja estem
al desembre.
Sí,
vull dir, això.
I torrons al supermercat i sí. Tot això, que jo sempre cada any ho dic. Jo que fins al 22 de desembre començava per a mi el Nadal quan acabava el col·le.
Pues ara ho fan un mes abans.
Sí, no.
Sí, clar, va començar ja pel Black Friday, sí, aquest, que era el 23 de novembre. Ja.
Correcte.
És que pensa que a Barcelona van engegar les llums el dijous abans.
Sí.
O sigui, no hi ha el mateix divendres a la nit, no, el dijous abans.
Correcte.
La nit de dijous, perquè el divendres ja sigui tot el dia amb llum. Jo m'he dit, ens vindrà d'un dia.
Sí.
Diu, no, perquè així és un mes abans.
Sí, perquè sigui clavat, exactament.
En fi.
Sí, home, tradicionalment, el cap de setmana aquest, el 8, el dia de la Immaculada...
Per mi és aquest. A casa ho muntem aquí.
És quan se col·locava el pessebre.
Mira,
sí,
jo aprofito, fiquem el tio al lloc, el pessebre, i aprofites els dies festius i fas això, no sé què, marxis de pont, que no és
això,
el cas.
No, però aquest any, precisament, el pessebre de la Seu Vella, el que habitualment se col·loca sempre per l'Associació Ilerdenca de Pessebristes, en lloc de fer-lo el dia 8, l'hem passat el dia 9, per facilitar una miqueta potser més l'assistència i de tot.
Anem a parlar de carrers. La setmana passada ens vam quedar curts, ja vaig dir que parlaria poc, de moment no he callat, i deixa'm només 30 segons per dir-te, perquè ara estava mirant el calendari, i no et salves ni un dilluns,
ja
Joan Ramon.
A principi de temporada, ja vas dir.
Ni un, perquè ara estic mirant...
Jo crec que has canviat el dia per això.
El 24 de desembre és dilluns, que no és festiu, el 25 i el 26 sí, i el 31 de desembre també és dilluns,
també,
pues, i que tampoc és festiu. Pues, en fi, aquí, o sigui que tindrem aquí un desembre de 5 dilluns.
Sí, senyor.
5 dilluns, a més, o sigui, acabarem bé l'any.
A més extra, des de luego. Sí. Jo crec que el torna a dir, vas canviar de dia, però ara per això, perquè no tinc festa.
Així que a més hi ha dos dimarts seguits que són festius, el 25 de desembre i el gener.
Sí, en fi, és el que toca. Però bueno, un plaer d'estar aquí.
Escolta, vam començar parlant d'aquests carrers que s'han suprimit.
Sí, que s'han estat polèmics i donar a conèixer una mica la gent, als personatges que tenen aquests carrers.
Vam parlar de l'alcalde
Requesens. Recordem que el carrer és el que surt de lo que seria la rotonda aquella que hi ha a sobre de les vies, on comença, bueno, al final del segon passeig de ronda, i que va seguint cap al cap de Valàcia i va parar a la rotonda aquella del rellotge.
Del rellotge solar, sí.
Aquest seria el carrer que està dedicat al personatge...
L'alcalde Requesens, que ja vam dir que no es podia considerar alcalde, bueno, no sé si estrictament, i que ara tampoc tindrà carrer.
No, exactament.
Tres més.
Els altres que surten són família d'aquest alcalde, són els germans Requesens, que eren Jesús i Lluís, els quals també venien de les Garrigues, i també tenien una trajectòria semblant a la de l'alcalde Requesens, en el sentit que també eren d'ideologia carlina, eren, per tant, persones d'ideologia conservadora i tradicionalista, i aquí sí que el que tenen és que simplement van ser, i per això se diuen germans, perquè no s'hi especifiquin inclús els noms, van ser dos de les persones que es van implicar en el cop d'estat el 18 de juliol a Lleida. per aquesta tradició són els que van sortir al carrer i van recolzar el cop d'estat. Evidentment, després de que va fracassar el cop d'estat, també van ser empresonats i també van ser afusellats el mateix any 36. Un va ser cap al novembre i l'altre un mes més tard. Per tant, aquí sí que probablement aquests germans Recasens, a tot el respecte per ells, per la família, és els que probablement tenen claríssimament que la seva implicació i el reconèixer un carrer pues, probablement no toque, sobretot en els temps actuals. Aquest carrer és el que està en els blocs també aquells que dirien que hi ha a la zona de Valàcia, el que seria passat a la plaça Europa, i és el primer que hi ha a l'esquerra, seguint la carretera de la Vall d'Aran, en aquells blocs també que es diuen dels blocs de germans Recasens, que també van ser fets després de la guerra dintre de la protecció d'aquells que també van ser polèmics fa temps perquè tenien encara pues, els signes de
sí, correcte,
la protecció de l'època franquista i tot això, i que també s'han repicat la majoria, que bueno, jo això ja entraríem en un altre tema de repicar aquests elements que també formen part de la història. Per tant, el germà Recasens seria aquest, que ja està comentat, i els altres dos que ens queden, un és d'un altre alcalde, l'alcalde Areny, Ramon Areny i Batlle, va néixer a Lleida l'any 1887 i va morir l'any 1968. Era un empresari dedicat al negoci de la fusta, però sobretot va destacar a nivell de ciutat com a polític, i també era ideologia tradicional o conservadora, i va ser un dels pertanyents a la renovació espanyola. L'any 1936, quan va començar la Guerra Civil, com era del bàndol de la dreta i estava a Lleida, doncs va marxar per França per passar-se al bàndol alcista, va arribar a Sant Sebastià i allí, l'any 1937, va treballar com a censor militar de l'exèrcit franquista i va estar llavors col·laborant en el COP perquè ideològicament estava pensat en aquest sentit. Quan acaba la guerra, l'any 39, torna a Lleida i llavors, com a home de confiança del nou règim, lo triaran alcalde. Llavors aquest sí que serà el primer alcalde de l'època franquista, de l'any 39 al 41. També va ser un alcalde efímer, perquè van ser dos anys, però evidentment van ser dos anys, sota els quals, evidentment, bàsicament, com a projecte de ciutat, va tirar endavant la recuperació del Pont Vell, perquè recordem que està devolat l'any 38, i la recuperació d'aquest pont pues, va ser iniciativa seva, i també l'època en què regiones devastades comencen a aterrar a la ciutat per començar a recuperar bona part de les destrosses del front que va estar aquí establert, recordem, ara fa 80 anys, entre l'abril i el desembre de l'any 38. Evidentment, durant aquesta època, el franquisme estava agafant tota la força al màxim i va haver pues, moment de repressió total, és quan està funcionant el camp de concentració al castell de Lleida, quan hi ha gent impressionada per les seves idees, alguns que són fins i tot afusellats. Per tant, tot i que directament ell probablement no va tenir res a dir o a fer, però com a primera autoritat local, probablement sí que hauria pogut ser, dirien, una mica més, amb això baixar a vegades una mica l'atenció. Va ser també membre del Cercle Mercantil i Industrial, de la Cambra de Comerç i d'Indústria, i a nivell associatiu va pertànyer a l'Ateneu Lleidatà i al Casino Principal. També va formar part del Caliu Vilardenc, i per tant és una persona bueno, que té un perfil independentment d'aquesta ideologia política pues, com molts conservadors que tenim actualment en plena democràcia, que va tenir aquestes circumstàncies. Probablement el que més destaca és que també va ser un gran bibliòfil, una persona que li agradava molt la lectura, i va tenir una biblioteca enorme amb una col·lecció sobretot de quixots potser de les més interessants que n'hi ha sense cap dubte a Lleida, i que a la seva mort va ser llegat a l'Institut d'Estudis Lleidatans, on durant molt de temps el llegat Areny inclús tenia un espai propi amb un conservador propi i que actualment està integrat a tot el fons bibliogràfic com una de les grans riqueses que té l'Institut d'Estudis Lleidatans. Per tant, el senyor alcalde Areny, que té aquesta avinguda que hi ha paral·lel al riu entre el que seria el Pont Nou i el Pont de la Universitat, és veritablement pues, un personatge que ho deixem aquí perquè veritablement pues, és el que va fer. I l'altre carrer que també saltarà és el carrer Sant Genís Bertran, que està dedicat a Casimiro Sant Genís Bertran, que va néixer a Lleida l'any 1894 i va morir al 1936. Aquesta data d'aquesta mort ja ens pot donar una pista per on poden anar les coses. Ell, de professió, va ser advocat, però sobretot també terratinent, és a dir, que tenia grans propietats. Ideològicament va ser un polític també tradicionalista, va estar lligat a la Unió Patriòtica, I dintre d'això, doncs, la dictadura de Primo de Rivera va ser diputat de la Diputació de Lleida entre l'any 1924 i 1925. També durant la República es va presentar sempre pel bàndol, pel costat, diríem, dels conservadors, i el 1933 va ser diputat per la Unió de Dretes. El 1936 es va presentar també a les eleccions, però no va ser escollit, degut a que llavors van guanyar més les esquerres. Uh-huh. Evidentment, quan va ser el cop d'estat, doncs, era una de les persones que d'alguna manera també doncs, lo recolzaven, i té el mèrit, entre cometes, de va ser el primer afusellat de Lleida el 22 d'agost de l'any 1936 juntament amb un falangista que es deia Arcadi Agelet i Gatius. El Tribunal Popular de Lleida, que va començar a partir de l'agost una repressió, jo crec que també, sense cap dubte, tremenda i cruel, i que no tocava, però que tota la gent d'aquest perfil dretà, doncs molts eren simplement afusellats per aquest panorama. Jo crec que aquest era el senyor Sant Genís, per la seva trajectòria política, evidentment, potser sí que va recolzar una mica el cop d'estat i poca cosa més, perquè no va tenir pràcticament més actuació i té el mèrit, entre cometes, de ser el primer afusellat. Recordem que des d'aquests afusellats tenim algun personatge dies després d'assassinar-lo amb ell, va morir el Francesc Castelló, també sí. Solament pel fet de ser catòlic. I té una trajectòria una mica més tova, diríem, el Francesc Castelló, però ara és fins i tot sant, no? Vull dir, aquesta contradicció a vegades que pot haver en persones que van viure unes circumstàncies i uns temps, que tenia una ideologia, un era molt catòlic, aquest era més de dretes, i, per tant, jo dels quatre que cauen, aquest, el del Sant Genís, tot i que potser no li pertocaria, però probablement és el més light que jo entendria que podríem veure des del punt de vista, però que probablement està dedicat també a aquesta sortida d'en ell, perquè formaria part de quan se va triar el seu carrer abans de la democràcia. El seu carrer està paral·lel al carrer Pius 12, va des de la zona de la Serreta, del carrer Roca Labrador,
fins
a la part de Passeig de Ronda. És un carrer d'aquestos, llavors, d'una de les eixamples de Lleida primeres que va haver, i per tant va ser de la zona aquesta també del moment del franquisme, quan s'estaria creant una mica la zona del Passeig de Ronda.
Aquesta és l'altra, eh? La majoria a vegades ja ens costa saber on són certs carrers, eh? En fi, hem parlat de carrers que no deixen de ser bocins d'història, on fem amb el Joan Ramon González tots els dilluns. Joan Ramon, escolta, que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix, i bon pont. Curtet, però pont, perquè solament són 3 dies seguits. Bueno. Però, en fi, no està malament. Un dia més.
Joan, què tal? Bon dia.
Pol, bon dia a tothom.
Doncs apa, que el divendres ens vam acomiadar fins al mes que ve, i estem al mes que ve.
Pues bé.
Ja estem al mes de desembre. En fi, és una setmana d'aquestes... que dic jo, divertides des del... Aviam, divertides. La feina l'acabes fent igual, la majoria de les professions. Però vaja, que tens els nens per casa, que hi ha aquest pont, el que pugui. Nosaltres no en farem de pont, ja us ho avanço. Però ja és una setmana d'aquestes que dona... ja fa dies que tenim les llums engegades de Nadal, però aquesta setmana és aquella que jo, per exemple, a casa, no monto el pessebre, ni l'arbre, ni la decoració fins al pont del 6 i el 8, per entendre'ns, eh?
Molt bé, molt
doncs
bé.
Doncs és aquesta setmana. Joan, nosaltres obrim la finestra del record.
Doncs pues podríem generalitzar-ho a tots els pobles, sí. Però parlarem dels safreigs o dels rentadors públics d'Agramunt, avui. Però que eren a tots els pobles. Per tant, anar a fer safreig o rentar el rentador era una cosa típica a tots els pobles. Cal dir que els safreigs o rentadors públics d'Agramunt van ser construïts l'any 1882 i representaren una gran millora per a la població d'aleshores. Són de pedra picada i la seva capacitat era per a una setantena de rentadores, i avui ja no són utilitzats habitualment, però sí per fer alguna festa, alguna cosa que la gent recupere aquella tradició de l'ahir. El que sí que cal mencionar, perquè és un fet no gaire usual, és que al costat hi ha un safreig més petit, encara que construït posteriorment, concretament en temps de la dictadura de Primo de Rivera, que estava destinat a rentar la roba de les persones malaltes, a fi i efecte d'evitar contaminacions o contagis. Avui, i des de fa anys, ha desaparegut del carrer d'Agramunt l'estampa clàssica de la bugadera amb el cove de roba. El nom de bugadera prové del fet de fer bugada. Amb anterioritat als rentadors, la roba es netejava fent bugada. Consistia a posar la roba en un cubell de zinc amb un foradet petit a sota. Llavors anaven posant la roba ben ordenada i estesa dintre del cubell, una peça damunt de l'altra fins a omplir-lo. I un cop ple el cubell, damunt de tot s'hi posava un drap de cànem que es deia rosquer. Un cop fet això, tiraven dues o tres galledes de barreja d'aigua i cendra i un cop ben amarada, la roba destapaven el forat del fons per tal de que anés sortint i recollir el que sortia de dintre. Posteriorment, anaven tirant aigua calenta per tal d'anar netejant i blanquejant així la roba. D'això se'n deia passar o fer bugada. Avui també un record per aquesta finestra que nosaltres volem recuperar. I la dita d'avui, Ricard, també et sonarà. Diu, a la taula i al llit, el primer crit.
El primer crit, sí senyor. Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una i després obrim la Nacional 240 i a dos quarts de dues la radiografia.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora está reunido el Comité Electoral del Partido Socialista tras el batacazo en Andalucía. También están reunidos, en este caso, en la sede del PP, su Comité Ejecutivo. Satisfacción entre los varones populares que han querido trasladar un mensaje. ¿Cuál es? María Daván.
No hay que tener miedo a pactar con Vox, dicen los varones del PP. Hay que tener miedo a desaprovechar esta oportunidad histórica de cambio. Alberto Núñez Feijóo lo decía así.
Lo que me da miedo es que no tengamos gobierno en Andalucía, porque ya no lo tenemos en Cataluña y con la inestabilidad del gobierno de España, yo creo que los ciudadanos españoles, si no confían en la democracia, entonces pueden votar cualquier cosa.
A José Antonio Monago le parece incluso tierno que se discuta la posibilidad del PP de pactar con Vox cuando Sánchez lo está haciendo con Bildu y los independentistas catalanes.
Ya está disponible la herramienta para solicitar la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad. Esta misma tarde se puede ya pedir la de los nacidos en los años 2014 y 2015. Joaquín Bizmanos.
El formulario que se ha habilitado para cumplir con el fallo del Supremo es muy sencillo. Se puede descargar de la web de la Agencia Tributaria y entregarlo de forma presencial o por vía telemática sin mayor papeleo. Para evitar que el sistema se colapse, se ha dividido a los afectados en dos grupos. En diciembre, a partir de esta tarde, lo pueden presentar ya los progenitores que tuvieron a sus hijos en 2014 y 2015, los dos primeros ejercicios no prescritos. Los de 2016 y 2017 tendrán que esperar a enero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fija importe medio de las devoluciones del IRPF por esas prestaciones de maternidad y paternidad.
La devolución media por maternidad estaría en torno a 1.600 euros y la de los padres en torno a 383 euros.
El objetivo de Hacienda es que todas las devoluciones estén realizadas ya en abril. El coste total asciende a 1.200 millones de euros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Logroño, los operarios del vertedero de Ecoparque han localizado un cadáver cuando han descargado un camión de basura. Se ha abierto una investigación para tratar de aclarar su identidad. Los trabajadores del servicio de limpieza no se han dado cuenta hasta que no han vaciado la basura recogida. En Barcelona, cuatro personas han resultado heridas en un tiroteo en el distrito de Nou Barris. Han sido atendidos en el hospital de la Vall d'Hebron. Dos están críticos y los otros dos graves. Todo apunta a una reyerta entre personas de etnia gitana. Y la nave Soyuz ha partido desde Rusia a la Estación Espacial Internacional. Van tres tripulantes a bordo y es el primer vuelo espacial tripulado desde el accidente del pasado 11 de octubre. En aquella ocasión, una nave de la misma serie que esta, la Soyuz MS-10, sufrió un accidente por un fallo en el cohete. Todos sus tripulantes sobrevivieron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, homenaje a las campeonas del mundo de fútbol sub-17. José Luis Corrochano.
Con esta alegría han llegado a Madrid esta mañana las campeonas del mundo de fútbol sub-17. La España de fútbol ha conseguido su tercer mundial este fin de semana después del absoluto de Sudáfrica en 2010 y del sub-20 masculino en 1999. A esta hora, homenaje a las futbolistas sub-17 en la Federación Española después de ganar el sábado en Uruguay a México por 2-1. Y esta noche se conoce en París el ganador del Balón de Oro y este es el favorito a ganarlo, Luka Modric.
Claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto. Para mí es más importante equipo y si premios individuales llegan por tu trabajo que haces, perfecto, si no, no pasa nada, vida sigue.
Segundo sería Cristiano Ronaldo y tercero Antoine Griezmann. Por primera vez desde que ganó Kaká en 2007 no ganaría ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, y en el espejo vais a contar qué pasos están dando en países en conflicto para no alimentar el odio y el enfrentamiento entre personas de distintas religiones. Esto es difícil, ¿eh?
Los jefes de las iglesias orientales católicas se han reunido por primera vez en Bagdad, y es importante el lugar. Han pasado revista allí a esos desafíos que amenazan a la supervivencia de sus propias comunidades en todo Oriente Medio. Es verdad que el cuadro de la región es diverso y matizado. Por ejemplo, hay satisfacción por la estabilización en muchas partes de Siria y se espera el pronto retorno de los refugiados. En Irak, pues se ve un clima positivo, pero hace falta seguir combatiendo la ideología extremista. Los obispos han invitado sobre todo a los jóvenes a permanecer en su tierra para contribuir a la obra de la reconstrucción. La próxima reunión va a tener lugar en Egipto, un país donde se aprecia el esfuerzo de sus dirigentes por renovar el discurso religioso, eliminando componentes de odio, y también el intento de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos partiendo de eso, del principio de ciudadanía. Contamos este cuadro y lo ampliamos en un ratito en el espejo.
Te escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, com sempre, que estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ja hem passat la barrera psicològica pel que fa a la panxa de la una, i el que fem és obrir la Nacional 240, on trobem a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bé.
T'ha agradat això, eh?
Sí, m'ha agradat, perquè he pensat, no, avui no hi ha cuina, avui no parlem de cuina, aquesta hora és l'hora de la gana, però no.
Però és igual, jo, a mi la meva panxa, com que té una barrera psicològica, que si supero la una, ja aguanto. Sí, ja
doncs mira, avui la superaràs, perquè tenim un tema molt interessant sobre la taula, i que jo crec que afecta molta gent que ens està escoltant ara mateix.
Doncs afecta a moltíssima gent, eh? Jo crec que fins i tot directament i indirectament, eh?
Ens afecta a tots, i més, mira, estic pensant en aquesta setmana que, no?, que estem amb aquest pont aqueducte, dia d'obertura comercial, no?, en molts casos, molts dies. És un tema molt interessant per tractar aquesta setmana, precisament.
Molt bé. De què parlarem?
Doncs mira, parlarem de la reforma horària.
És que així els hi avancem a la gent.
Parlarem de la reforma horària, de l'horari comercial. Si l'hem de repensar o no, o què hem de fer, perquè justament fa uns dies a Lleida es va fer una iniciativa, crec que molt interessant, per part d'una associació que es diu Slow Shop, en què les botigues, els comerços, van tancar una hora abans de l'habitual. Mm-hmm. Ara ens ho explicaran, però jo crec que és un tema, no?, a debatre, i és volem saber debatre, també l'opinió dels oients, no?
A més, és un tema que podem tractar des de la vessant dels que s'hi dediquen i des de la vessant dels que consumim.
Ah, exactament.
Perquè jo crec que ha d'anar de la mà, aquestes dues coses.
Exactament.
Doncs apa.
Vinga, agafem aire, dos minuts de publicitat i continuem.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le ha traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días.
Yo comparto nombre y apellidos con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba dos, tres guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico. O sea que
ya... Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida. Y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90€.
Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Doncs apa, on ho havíem deixat, Mònica? Ah, sí, el tema dels horaris, sí.
En l'hora, la reforma horària, mira.
Clar, és que clar, després d'una pausa publicitària on et diuen que vagis a comprar...
Doncs... Això acostuma a passar a la publicitat, també t'ho dic. Però bé, escolta, presentem els convidats i convidades d'avui. Vinga, aquí tens a Lleida.
Jo estic molt ben acompanyat, eh? Mira, està amb nosaltres la Anna Costa, que és propietària de la perruqueria Crom a Lleida i també la presidenta de l'associació Slow Shop. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bon dia, Anna.
Bon dia, doncs
mira, aquí a Tarragona ens acompanya el Florenci Nieto, president de Pimec Comerç de Tarragona. Florenci, bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a tots per deixar-me participar.
Un plaer. Sempre fem la primera pregunta, sabem sí. Que crec que sabem la resposta avui, però em sembla que no us coneixeu en persona, no?
No, no ens coneixem.
No, però coneixies la iniciativa, Florenci.
Sí, sóc conscient d'aquesta iniciativa, la coneixia, a més tinc molta relació amb el meu amic Manel Llaràs, que sé que està fent una bona tasca a Lleida, i la veritat és que sóc conscient perquè sempre que fem alguna iniciativa d'aquest tipus, que sempre és molt bona, tots hi participem i tots li donem el nostre suport a tothom. És clar. A dir, tant me'l donen a mi com jo a la resta, no? I per tant això és una gran iniciativa que a més estic molt content.
Clar, a Lleida sé que va tenir molt ressò la setmana passada, Ricard, aquesta iniciativa sí. De Slow Shop, que ens expliqui l'Anna una mica de què va anar, no? Per als oients que potser l'estan descobrint avui a Tarragona, per
clar,
exemple.
Anem a explicar què va passar el dia de l'Slow Shop i després ja tirarem cap enrere, Anna.
Vale. Bueno, a veure, el que vam fer el dimecres passat, el dia 28, és tancar tots els establiments a les 7 de la tarda. Quan dic tots, vull dir, a veure, nosaltres doncs, des de l'associació tots ho vam fer, doncs som una associació petita, però el que vam fer és que vam anar fent una miqueta de campanya perquè la gent s'adherís. També cal dir que Pimec d'aquí de Lleida, de Comerç, amb el Manel, doncs també va tenir un paper molt important perquè es van volcar molt, no? I llavors... El que vam fer és això, vam aconseguir que pues, unes 200 i algo s'adherissin a la iniciativa, tanquessin a les 7 de la tarda. Després sabem que molta més gent es va acabar tancant allò per l'efecte dominó, saps? Mm-hmm. Però no s'havien adherit, o sigui, no els podem comptar exactament. I clar, sí que vam estar contents, perquè és una manera de visualitzar el tema dels horaris, no? Aquesta iniciativa no és la primera vegada que es feia aquí a Lleida. Slow Shop ja ho va proposar el 2016, que també es va fer. Llavors, bueno, van ser 165 establiments. Aquesta vegada el que volíem fer era igualar-ho o millorar-ho, que la cosa va anar per aquí, que estem contents per això. Després també caldria recalcar, no, que pues, evidentment no tenen res a veure amb el comerç de proximitat, com són Inditex o les franquícies més grans, però sí que aquí a Lleida el grup Inditex es va adherir.
Sí, van sumar, eh?
Sí, van sumar. Llavors, com a conseqüència pues, d'altres franquícies, també van anar tancant, no? I llavors, pues, bueno, és una manera de visualitzar el tema de la reforma horària, no? Que hi ha un tema d'horaris que no perquè estiguem més hores oberts o perquè fem més hores serem ni més productius ni més creatius ni anirà millor, en definitiva, ni l'economia ni el país, no? Al contrari. Clar. Nosaltres guanyaríem.
Clar, Anna, el problema és que vinculen les hores que està obert un comerç amb el poder adquisitiu de la gent que han d'anar a comprar. I clar, o sigui, jo si està més hores obertes una botiga, a mi no se'm multipliquen a la butxaca.
No.
És a dir,
no.
Tinc els mateixos per gastar.
I a més, mira, és que semblava que ens estéssiu escoltant abans de començar, no? Durant el butlletí ho estàvem comentant i deies exactament això, Florenci, no? Més hores no és més productivitat, al contrari.
No, en absolut. És més, jo estic absolutament convençut que si tots ens poséssim d'acord, la productivitat, la facturació, l'assistència, l'atenció al client, el seguiment, l'assessorament, etc., tot això que és el comerç de proximitat, no? Afortunadament, i que no té res a veure amb el gran comerç, no? Amb la mitja o gran superfície, que en tenim aquí a Catalunya, no té res a veure. Per tant, sí que estic d'acord que el tancar una miqueta abans per guanyar tots, perquè no oblidem una cosa, que darrere d'un venedor, darrere d'un comerciant, darrere d'un botiguer, darrere d'un paradista, hi ha un ésser humà. I com a tal, també té una sèrie de... o ha de tenir una sèrie d'avantatges i poder gaudir, igual que nosaltres, doncs, d'un temps lliure, un temps d'esport, un temps d'oci, el poder gaudir de la família, el poder passejar, el poder compartir inquietuds i necessitats, etc. No? Però sempre i sobretot guardant un equilibri, és a dir, que això no es trenqui a favor solament del comerç de proximitat i, en canvi, els altres facin l'agost dient, bueno, ara que aquests tanquen abans, nosaltres tancarem més tard, no? Això no és possible.
Clar. Anna Florenci, escolta, tirant cap enrere, quan es va començar, quan se'ns va començar a anar de les mans el tema dels horaris?
Bueno,
és un progressiu, no? Jo diria que ha anat sent, o sigui, suposo que el moment que també venim, jo penso que també és una cosa molt educacional, eh? O sigui, és a dir, s'ha anat sumant a mesura que han anat arribant potser pues, més les franquícies, o s'han anat agafant costums més de l'estranger, ja no parlo d'Europa, que Europa tenen un horari més bo que aquí, no? Ja parlo de, pues, això, de grans centres comercials, d'aquestes històries, però també, clar, si això li juntes que han vingut aquestes modes o aquestes grans marques amb una educació, no? de que tots partim de quan eres petit, que te deien que el treball dignifique, i evidentment que està molt bé, eh? Que no vull dir que no dignifiqui, però que quantes més hores fas, pues, millor, més bon professional seràs, no? Clar, si partim de tot això, és com que hi ha una cosa de allò de dir que no, és com un pecat, no? Jo ho havia sentit, jo a casa ja havien tingut perruqueria, i jo recordo el meu pare dir que no, era un pecat dir que no, i quantes més hores, millor, no? Llavors, és girar una mica la truita, és a dir, no, és que podem donar el mateix servei, inclús millor, si estem menys hores, perquè a nivell personal estarem millor.
Però tot això vull introduir un element més al debat, i és que jo recordo perfectament a Lleida quan un primer supermercat va anunciar que obriria fins a les 10 de la nit i que se li havia donat permís. És a dir, quan tothom tancava els supermercats, que ara el supermercat, com norma, obren a les 9 del matí, tanquen a les 9 de la nit, llavors tancaven 7 i mitja o 8. I jo recordo el primer, i era l'únic que havia a Lleida fa molts anys, que va dir que tancarien a les 10 de la nit. I hi havia gent que deia, home, doncs perfecte, no? Van aplaudir perquè jo acabo de treballar a les 8 i puc anar a comprar fins a les 10. Recordo també, quan suposo que a Tarragona també ha passat, quan es va implantar la primera botiga que obria els diumenges. Parlo de superfície de supermercat,
gran superfície,
de menjar, eh?
Clar.
Que obria els diumenges. Clar, com a usuari deies, home, doncs mira, doncs escolta, el diumenge vaig allà i compro i tal. Clar, aquí és on jo crec que hem perdut el
nord, no?
Sí.
Clar, per exemple, des de la visió de Pimec, no? Florenci, clar, el petit i mitjà comerç s'ha vist una mica arrossegat pels horaris de les grans superfícies amb el temps?
Bé, diguem que nosaltres, com a lobby patronal, sempre hem intentat lluitar a favor del comerç de proximitat. Nosaltres el que facin els altres, lluitarem sempre que estiguin un mil·límetre o una mil·lèsima part d'un mil·límetre cap a una banda o l'altra, sempre intentarem coartar aquesta possibilitat. Per què? Perquè tot el que afecti el comerç de proximitat per nosaltres és dolent. Clar, què passa aquí? Aquí es va donar per part de, sense cap acritud ni sense cap malícia, aquí es va donar des del govern d'Espanya una llicència per tothom. És a dir, si partim de la base de que qualsevol comerç que es dedica a l'alimentació i que té menys d'uns metres pot obrir les 24 hores del dia, aquí nosaltres no hi podem fer res, perquè això és llei. Per tant, no es pot lluitar contra la llei. Si, a més, tenim en compte que també han hagut altres agents que han contribuït a agredir directament el comerç de proximitat, com són marques comercials, i no diré noms, jo sóc molt més reservat que l'Anna, que ho entenc, eh? No donaré publicitat en cap marca, ni en cap gran marca, ni a cap gran superfície ni mitja superfície. Si sumem aquests altres comerços, que l'únic que fan és degradar i carregar-se el comerç de proximitat amb la paraula rebaixa, que sempre està agredint directament contra nosaltres, clar, lògicament això el que fa és confondre constantment a la societat civil, confondre el client que va al comerç de proximitat i que no és positiu per nosaltres. Per tant, això ens ha portat a el que tenim avui en dia, que el comerç de proximitat, per tindre aquest desavantatge brutal, que a més la llei de comerç estava bloquejada per al Constitucional i que ara ha sortit, i l'única llei que hi ha a Catalunya per silenci del Constitucional és la llei del comerç de Catalunya, seguirem lluitant perquè no cometin actes que vagin en contra dels nostres interessos, però sí que és cert que el passar-se, el deixar tant l'aixeta oberta o la porta oberta a que facin accions com aquesta que hem parlat de fer uns horaris fins a les 10 de la nit, fins a les 11 de la nit, aquí a Tarragona hi ha comerços que tanquen a les 12 i a la 1. I que bueno, nosaltres ens rasguem les vestidures, però no podem fer res, perquè tot això és comprar a la gran o a la mitja superfície i deixar de comprar demà al petit comerç, no?
Anna, has dit una cosa abans molt important, em sembla, que has parlat, has dit la paraula educació. És educació,
sí,
no?
Sí.
Això hem de treballar una mica, i el petit comerç és part, no?, d'aquesta educació.
Sí, és que jo una mica ara, referent al que deia el Florenci, que sí, que és evident que les grans superfícies, jo penso que ells van per una banda... Que nosaltres no hi hem d'entrar. És a dir, hem de la diferenciació del petit comerç i del comerç de proximitat és que dona un valor afegit i un plus que una gran marca, encara que doni obri totes les hores del dia, no serà factible, saps? O sigui, el que vol una atenció més personalitzada, el que vol coses més acurades o més artesanals, evidentment acaben anant al petit comerç. Llavors, jo penso que, no sé, o pensem des de l'associació una miqueta, que ja no és tan... Evidentment que clar, que cal, no? Aquestes, pues això, ens cal Pimec, que ens cal totes aquestes patronals que treballin pels horaris, per no... Però el nostre objectiu no és tan... No podem competir amb les grans marques, i tampoc no volem, perquè som diferents, no? Lo que sí que volem és lo que tu ara comentaves, és lo de l'educació, no? Nosaltres lo que volem és al petit comerç educar, sona així com molt malament,
sí,
perquè
sí.
Tots ens hem d'educar, jo la primera i l'associació també, només faltaria. Però el que volem és de dir, trencar aquesta por, no? Que no passi res si nosaltres diem que no i tanquem abans, perquè nosaltres acabarem oferint i acabarem donant algo que no trobaran ni en una gran superfície ni en una gran marca, i no ens enganyem. També hi ha la part de venda online. Vull dir, clar, nosaltres hem de buscar pues això, aquesta personalització dels negocis que una gran marca no pot oferir i que una venda online tampoc no pot donar,
ja,
no?
Ara...
I és aquí que està molt bé, jo penso, pues, que a través de Pimec i d'altres institucions es marqui a l'Estat pel tema dels horaris, no? Però nosaltres el que més volem, per això ens va agradar que els grups d'aquí grans s'adherissin aquell dia, no? És volem fer una mica això, d'educació, de xarxa, de que darrere de cada establiment hi ha una persona que ha de viure com els consumidors, i que perquè estiguem més hores no els donarem un millor servei, no? Tot va per aquí una mica, no?
Ricard,
llavors, clar, l'altre ja se'ns escapa més.
Quan l'Anna ha dit això de perdre la por, Ricard, el Florenci ve que sí amb el cap. S'ha de perdre aquesta por,
sí,
no?
Sí, sí. A veure, jo tindria...
Sí, però a més és que totes aquestes ampliacions d'horari, perdó, Florenci, que s'han anat fent per llei, com apuntava abans, és que el problema és que s'ha fet per llei, sempre s'han venut... En una comoditat pel usuari. Sempre s'han venut per... No, que així pots anar a comprar quan vulguis. Així, fins i tot jo he arribat a escoltar, ara no em preguntes a on, que perquè la gent pugui conciliar més la seva vida laboral i familiar, és millor que les botigues obrin més.
Sí.
Evidentment no pensen en qui obre, sinó en qui va comprar,
sí.
Perquè així pot anar un dia entre setmana i el cap de setmana el té tot lliure. És a dir, com busquem o quines propostes teniu per buscar aquest equilibri, per tornar a buscar l'equilibri i que tothom estigui content o tothom estigui servit?
A veure, Florenci.
Jo estic absolutament d'acord amb el que
diu. Ho dic per arreglar-ho avui, ja.
Sí, sí.
Estic, a més,
per començar demà, ja, no? Mireu, sincerament, jo estic d'acord amb el que diu l'Anna, però aquí hi ha dues coses que a mi m'agradaria afegir. Primera, el que estem fent nosaltres des de la patronal. Nosaltres estem lluitant per tindre, sense desmereixer amb ningú, per exemple, un model de comerç de proximitat com tenen a França. Què és el que tenen a França? L'école de métier, és a dir, l'escola de mestres. Jo estic d'acord que una persona que ha de desenvolupar la tasca com a metge primer s'ha de preparar, d'anar a una universitat, preparar-se, adquirir un coneixement, una experiència i després pues, obrir amb una persona. Bé, i per què no passa el mateix amb un pastisser, o per què no passa el mateix amb un carnisser, o per què no passa el mateix amb un perruquer, o per què no passa el mateix amb un fuster? O sigui, jo crec que realment tothom ha de passar per una escola i tothom ha d'aprendre la seva feina. Que el dia de demà es desenvoluparà i guanyarà el seu sou i els seus diners amb aquesta experiència, amb aquesta professionalitat. Què aporta tot això? Aporta primer que els joves que surten de les escoles, d'aquesta gran escola de mestres, o d'un institut o d'una universitat, per què no un estudiant universitari no es pot dedicar a la tasca d'emprenedor dintre del comerç? Per què no? Clar que sí. Entre tots hem de lluitar. I estem lluitant, i estem creant alta... Estem creant diversos fronts, que ja us explicaré en el seu dia, perquè no puc avançar...
Ai, avançant alguna cosa,
no puc avançar, perquè nosaltres lluitarem perquè aquests joves que acaben els seus estudis no estiguin intentant preparar un currículum per enviar-lo fora d'Espanya i poder desenvolupar la seva tasca fora d'Espanya, i així passa, que després amb investigació. A mi més de més hi tenim els millors investigadors del món, són nostres, són d'aquí de la casa i estan fora. No, nosaltres intentarem donar-los l'oportunitat que es quedin aquí i aportant idees amb els polítics, que sembla ser que els polítics, com estan per altres coses, no se n'enteren, i nosaltres els hi explicarem i els ajudarem a que facin real tot això. Val? Primera. Segona. Avui en dia hi ha molts nois que surten dels instituts. Instituts de Tarragona, en matèria de comerç, en tenim dos i molt coneguts. Un, el Vidal i Barraquer, i l'altre, en Joan 23. Jo fa pocs dies m'he reunit amb els directors. Nosaltres signem un conveni de col·laboració, formaran part d'una taula que crearem en els propers dies, i ja t'explicaré, Mònica, i que realment aportaran moltíssimes alegries al territori, sobretot amb els polítics. Bueno, alegries als polítics no ho sé, però almenys forçarem la màquina perquè tinguin altres projectes, també en benefici d'ells. I la incorporació d'aquests joves, d'aquest nou plantell, dintre de lo que és el comerç de proximitat, ja aporta riquesa en quant a coneixement, educació, participació, nous horaris, quina manera nova de fer, etc etc. No oblidem que inclús tenim aquí de la casa un capellà a Castelló que està trencant tots els esquemes i que s'estan portant pràcticament tot el protagonisme quan els joves no volen anar a l'església. En canvi, ells ho estan portant. Per què? Perquè ens hem d'autoreinventar cada dia. Un comerciant, quan tanca la persiana, ha d'estar constantment pensant què farà com a cosa nova demà per cridar l'atenció de tothom. Clar. Això és el que hem de fer. Aquesta és la mare dels ous, no?
És la, sí, jo crec que el comerç, petit i mitjà comerç, ho està fent cada vegada més. El que no sé és, Anna, si us sentiu recolzats.
Home,
per
costa.
Part de l'administració, en
no,
aquest cas.
No, de l'administració, no. No, perquè jo sempre dic que el camí de l'autònom és molt solitari, no?
Sinòstic.
Autònom, emprenedor, sí, digue-li com vulguis. No. És, l'administració no... Per això una mica vam fer aquesta... per visualitzar, no? Perquè molta gent ens deia, i per què tanqueu només un dia a les 7? Perquè, evidentment, l'administració és qui ha de posar unes lleis, és qui ha de canviar aquest sistema. Perquè nosaltres tanquem abans, han de tancar abans, doncs les escoles han de sortir abans als nens, les empreses han de tancar abans, o sigui, és tota una progressió. Clar, nosaltres el que volem fer és visualitzar el tema, no? La força, malauradament, la té l'administració, perquè són els que fan les lleis, no? Això és com, no sé si recordeu el tema, potser, bueno, no és molt comparable, però bueno, quan la gent fumàvem tots a dintre dels establiments, a dintre...
Sí, dels avions.
A tot arreu, no? I quan van dir, no, ara ja no es podrà fumar a dintre del restaurant. Sí. Ni al dintre dels bars. Bueno, això era la catacumbe, no? Havien de tancar tots els bars, tots els restaurants, l'hostaleria havia de caure, bueno, i no ha sigut així. Qui ha tancat és perquè ja havia de tancar, perquè hi havia una gestió darrere diferent, o per d'altres problemes com passa, pues, també malauradament, que hi ha negocis que s'obren i van bé, i n'hi ha que no, i se n'ha sortit. I era impensable, no?, de tenir lliures de fum molts espais que ara hi són. És més, a vegades ara, quan la gent va a casa als amics, ja surt a fumar directament al balcó, sense perquè ja hem agafat aquesta cultura, no? Per això jo deia que és un tema una mica d'educació.
Clar.
Que evidentment l'administració ha de fer les lleis, que les patronals estan fent molt bona feina. Però bueno, si des de baix nosaltres el que podem fer és, ei, Nadiene, que estem aquí, que volem un canvi, que no ens agrada, que no, que proposem, doncs bueno, sempre és algo.
Clar. Escolta, que ens hem quedat sense temps.
Sí, acabo. És
molt
que
ràpid. És que estem molt a gust.
O sigui, no ho hem acabat d'arreglar.
No, hauran de tornar. Però molt ràpid, i espero que em contesteu allò molt, molt breument, cada una, Florenci. Ho veurem, això? És una utopia?
No és utopia, és una realitat. El tenim aquí i ens agradi o no, tindrem de prendre una decisió que afavoreixi a tots, eh? És a dir, a la societat civil, a la família, als comerços grans, petits, mitjans, etc. Un petit apunt, Anna. No s'està fent tan malament des del petit comerç la feina quan totes les grans marques i totes les mitges i grans superfícies venen al nostre costat. No oblideu mai. Per tant, s'està fent
bé la
feina.
Jo no ho dubto, això, de que la feina del petit comerç... Jo el que sí que potser no sé si... Igual no m'ho acabat d'explicar bé, no? Jo el que dic és que se li ha de donar valor i que nosaltres ens ho hem de creure i que hem de trencar les pors de tancar abans i de valorar-nos igual que una gran empresa. Potser és per aquí, no? On volia anar. No és que jo no m'ho cregui ni no ens ho creguem, no? És una miqueta diferent.
El tema del comerç que volem a les ciutats és un altre tema paral·lel amb aquest, però que ve molt lligat, que també haurem de parlar en un futur i segurament haurem de tornar a parlar dels horaris.
Haurà de tornar a venir, sí. Florenç, si volies... Res, 20 segons.
Sí, res, menys. Anna, et proposo el que li vaig dir amb el Manel ara. Això és una sorpresa i la dic amb antena. Proposaré al petit comerç de Tarragona la creació d'una associació que es digui Slow Shop per treballar al costat vostre i vosaltres al nostre costat.
Val, perfecte. Necessiten el teu assessorament, Anna.
Exclusiva.
Això s'ha de començar a treballar. Exclusiva.
Escolta, sí, sí. Hem estat amb l'Anna Costa, Lleida, presidenta de l'associació Slow Shop a Lleida. Anna, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies i al Florenci Nieto, president de Pimec Comerç de Tarragona. Torneu
gràcies
aviat. Gràcies.
Vale, gràcies. Bon dia.
Res, que ja estem a dos quarts, Mònica.
Ràpid, passats ja. Ricard, acaba de passar bon dilluns, eh?
Igualment.
Parlem demà.
El diario Sport presenta el próximo 17 de diciembre en Madrid la primera gala de premios Valores del Deporte, en la que premiará a deportistas, clubs, entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad. Con el patrocinio de la Liga Santander, Renfe, Loterías, Danone y Gaes. A la Serre Outlet, allarguemos... A la Serre Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
començar perquè en tenim ja 3 per sobre de 2:15, dilluns 3 de desembre del 2018. Aquest cap de setmana vam començar ja el darrer mes de l'any, el nadalenc, el per excel·lència. Però un cap de setmana en el que hem tingut competicions esportives i els dilluns ja sabeu que tenim la tertúlia de la radiografia on posem sobre la taula tots aquests resultats de cap de setmana. Com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, un cap de setmana en el que pràcticament hi ha hagut de tot, bones, regulars i dolentes, algunes de molt bones, de totes maneres. Hem fet abans el repàs ràpid, jo dels principals, i l'Albert Escuer segur que ens apuntarà d'altres resultats importants del territori. Però l'hoquei, que té aplaçat fins dimecres el seu partit de fase regular de la Lliga, el dimecres davant de l'Alcobendas, va jugar dissabte la... Jo li dic la WS Europe Cup, que no sé exactament quina, com es diu.
Europe Cup, ara.
Bueno, l'Europe Cup, amb una victòria contundent davant del Girona, 1-6.
Sí.
Per tant, jo crec que és una bona notícia. Una nova derrota del... Bueno, una nova... La tercera derrota de la temporada del Força Lleida en bàsquet, 67-70 aquesta a casa, i una nova victòria en futbol davant del QE i per un gol de diferència i tot el que tu vulguis, però són 3 punts per l'ADA 1, Lleida Esportiu 2. Entenc que, per exemple, l'Hèrcules va perdre, per tant, el Lleida és líder en solitari, parlem de futbol, i jo ara els hi feia broma abans d'entrar dient que, bueno, Lleida va primer, i això és important. Si s'arriba així a final de temporada, hi ha aquell objectiu de que juguen només els primers de cada grup i t'estalvies com a mínim 2 partits de fase d'ascens, amb la qual seria una bona notícia. Però és que, a més, el que estan fent els 4 primers és marxar de la resta. És a dir, el quart està a 3 punts només de Lleida, i el cinquè està en 22 punts, el quart està en 27 i el cinquè s'ha quedat a 22 punts. Per tant, aquest paquet que anunciàvem dels 4 primers s'està consolidant, eh?
Bueno, el quart a 5 punts del cinquè a la jornada 15 crec que diu moltes coses que ho han comentat alguna vegada. Jo, per mi, enguany, i afortunadament...
Sí, cada vegada es veu més perfilat aquest grupet,
eh? I crec que el Lleida ho va llegir bé a la pretemporada i per això es va fer l'esforç que es va fer per confeccionar aquesta plantilla. Per mi és un dels grups tercers de la segona B més fluixets de la història. Ojo, això no vol dir que sigui fàcil guanyar enlloc, perquè això és futbol, tots tenim 2 cames, 2 braços, un cap, un tronc, ¿vale? I és futbol. No pots anar de majete per la vida perquè te pinten la cara a qualsevol lloc. Però sí és cert que tu veus equips com l'Alcoyano, que històricament sempre eren ossos, i enguany doncs, no estan bé. Tu veus filials que històricament, doncs com el València Mestalla, eren dels que estaven a dalt i enguany no estaven bé, i tu veus que hi ha molts equips que acaben de pujar i que estan on els toque. A més, hi ha la gran decepció de la temporada, que és el Castelló, que al final potser s'haurien de plantejar firmar un entrenador d'una vegada, perquè jo continuo pensant que a nivell de plantilla té una bona plantilla el Castelló.
Molt bona plantilla.
Però està allí. I això, doncs, propicia que per mi hi ha 3 equips, que són Lleida, Hèrcules, Villarreal, que van amb una altra velocitat. Després hi ha l'Atlético Baleares, que sempre, bueno, està per allà dalt, però jo vull veure fins on arriben, perquè l'Atlético Baleares, tret d'un any, doncs acostuma a fer temporades així, no? Allí es paga molt bé, els jugadors, a més, tenen casa i cotxe, tenen dels millors sous de la categoria, i, bueno, de vegades, quan arriba el febrer-març, és allò que ja tens... Bueno, la satisfacció del deber complido i se deixen anar, li ha passat molts anys a l'Atlético Baleares, a veure què li passa aquest any, i després hi ha el tema del Sabadell, fins on és capaç d'arribar, i el Barça bé. Però d'aquí cap a baix, jo tinc un grup de Twitter amb uns amics i sempre faig la conya que a la jornada 30 jo crec que el quart, a la 6-7, li traurà 10-12 punts.
Home, doncs...
Perquè realment hi ha una lliga de 2 velocitats. És cert que del 7 cap a baix hi ha unes garrotades tremendes.
Sí.
Perquè si tu te'n vas al quart per la cua, si li fiques 3 punts, es ficaria 8 a 9.
Bueno, és que el 7 és el Barça B amb 21 punts. Clar. I a partir d'allí 19, 18, 18, 17, 17, 17, 17.
Clar, és que no hi ha marge.
Hi ha 2 lligues, vale? Que són la de dalt, i de moment s'estan complint els pronòstics.
I a baix després, també estan molt apretats, eh?
Sí, clar.
Perquè el Peralada, que és el darrer, té 13 punts, empatat amb el Castelló amb 13 punts, amb 14 està el València-Mestalla, que déu-n'hi-do.
Mm-hmm.
Aquí baix, jo suposo que el València-Mestalla anirà fent puntets i sortirà d'aquí.
Bueno, bueno.
el Teruel està amb 15 i l'Ebro està amb 16. Per tant, o sigui, el Peralada guanyant, per exemple, sortia de la zona de descens.
Bueno, guanyant el partit que té jornat davant del València-Mestalla.
Correcte.
Surt i fica al València. Fixa't tu que no hi ha equips que hagin perdut 8 o 9 partits.
No.
Val? Però és una igualtat per baix. O sigui, de mínims. Vale? D'una categoria a la segona B, que entre doncs, els problemes econòmics del futbol espanyol, que fan que a segona A cada cop es miri més cap a segona B, i entre la irrupció dels equips aquests del futbol de l'est, de romanos, polacs, que s'emporten molts jugadors, a Jorge Félix, per exemple, més els xipriotes, més els grecs, lligues de segona línia europea que cada cop més miren cap aquí, estan fent que la segona B doncs, estigui devaluant bastant i quedi pràcticament reduïda als 7-8 grans, Racing, Múrcia, Hèrcules, Lleida, als filials de torn i poca cosa més. La resta pateix moltíssim. I mirant la classificació del grup del Lleida es veu, no? Hi ha aquesta lliga de dues velocitats dels de dalt i després això és una igualtat brutal amb els de darrere. Bueno, estem fent els deures.
Escolta, però s'ha de guanyar.
Diumenge a les 12 del migdia.
Però estem guanyant.
A Lleida va guanyar el Peralada, es va avançar el marcador al minut 13, obra de Juanto. Al 51 ens empaten de penal i dos minuts després Pedro torna a posar l'1-2.
Bueno, però això, que no se nos acostipi. Ni Juanto ni Pedro.
Això és el...
Ni el porter.
Ni Pau.
Ni Pau.
Això és el... Llegeixo els gols. Com va anar el partit?
Home, la primera part molt bé. Jo no lo vaig veure, però gent que va estar i m'ha explicat que la primera part el Lleida va fer un bon partit. I la segona, doncs, bueno, el que sempre estem acostumats, no? El que passa és que ens van empatar d'un penal que bueno... Penal, pues penal, vale. Te van empatar, però van saber reaccionar de seguida i ficava els punts damunt de la taula.
Home, fer el gol dos minuts després de que t'empatin és...
Bueno, és que podria ser que t'agafi la pàjara durant un 10 minuts i després te costa molt més reaccionar, no? Lo fàcil és, lo difícil és poder marcar de seguida de que tu t'empatin el partit, no? Mm-hmm. Perquè llavors no vas a remolc, perquè si passen 10 minuts comences a anar a remolc, vas malament.
Mira, això és ràdio, per cert, perdó, és directe i és la immediatesa de la ràdio, és oficial, la UEFA no té res a veure amb això, eh? Acaba d'anunciar que introdueix el VAR a la Champions a partir de vuitens. Això s'acaba d'anunciar ara.
El bar
en ve baixa. Ho dic perquè, clar, suposo que hi ha hagut algunes decisions amb la fase de grups rares i potser els grans han apretat i s'ha avançat un any. Partit de Lleida.
No, el que dèiem, que precisament una de les senyals d'identitat, ho deia el míster a la roda de premsa, és aquesta, no? A EGA aixequem tres vegades un marcador advers.
Sí,
és l'EGA, vale. Però bueno, però ho has de fer. I... Ahir, doncs, tenim la virtut aquesta de marcar ràpidament. Bueno, durant tota la setmana un dels dubtes era a veure quanta gent del Peralada anàvem al Girona, perquè el Girona tenia moltes baixes, al final només hi van a un, i els que curiosament estan en dinàmica de primer equip, com en Ruana i Soni, no surten titulars, no? Clar. Bueno, el Lleida ho va llegir bé, ho va explicar el míster també en roda de premsa, la clau era pressionar-los a dalt, perquè Juanto i Pedro són més ràpids que els seus centrals, i el Lleida la primera part va ser impecable, la segona entrenant Joana i Soni, evidentment toca
patir.
Es nota, toca patir, però tot i això, doncs bueno, tenim la virtut aquesta de tornar a marcar. A veure, tenim la virtut de tenir dos tios que a la jornada 15 porten 17 gols entre els dos.
Sí, sí.
Perquè lo de Pedro ja ho sabíem, però ara Juanto s'està posant les piles també. I a partir d'aquí doncs apareix Pau, per això firmes a Pau Torres. Clar, és que al final...
Les
casualitats del futbol no existeixen.
Quan tens un bon company al cantó, te fan bo també, eh?
Clar, home, clar.
I Pedro està fent bo a la resta, de davanters.
Clar, i Pau, doncs, dona una seguretat, i tens a Tano Trilles, que per mi és una de les millors parelles de centrals de la Lliga, sí. I tens a Oriol, que està fent, per mi, sorprenentment, una molt bona temporada, i tens al Vistegui, pues, que el dia és el de sempre, i tens a Cano, que és un tio que... A mi em deien, quan començava la temporada i no acabava d'arrencar, a mi em deien, hòstia, és el millor jugador de la plantilla. I dius, pues no ho sé, no? Uh-huh. No ho sé. I m'ho deien doncs, gent del vestidor i gent de l'entorn. És el millor jugador de la plantilla. No, doncs amb els partits, ahir una altra assistència...
S'ha anat escalfant.
Exacte, ahir una altra assistència de Cano. Contra el Sabadell ja participen els tres gols, ahir una altra assistència de Cano. Sí, bueno, tens a Calavera, que està allí, i bueno, 18 anyets, però el tio va fent, i ara entrarà Xemi...
Oh, però Calavera és bueno, un molt bon jugador, eh?
És que per això ens hem gastat la pasta, i si arribem a playoff...
És el filial del Barça i és molt bon jugador. jugador, eh?
Però és que per això ens han gastat la pasta i és possible que el Lleida aquest any arribi als 2 milions d'euros de pressupost.
Déu-n'hi-do, eh? Clar. Estem parlant de segona B, també.
És que... que això són diners, però és que, clar, és que Pedro no és barat, Pau no és barat, Ortuño no és barat, és que, clar, no són barats. Però l'aposta, i això ho venim dient des del primer dia, enguany ha estat aquesta, s'ha llegit. És una lliga assequible, no hi ha Mallorques, no hi ha Elxes...
Va, que enguany baixarà el Nàstic i pujarà el Lleida.
No hi ha Barça Bés, el Lleida ha anat a totes...
Oh, i el Reus.
I li està sortint bé. Bueno, per què li està sortint bé? Collons, perquè tenim un equiparro. Escolta, mira, acostumem-nos.
És el tercer equip més golejador, el Lleida Esportiu, i no és dels que més gols li han marcat, també, només per davant el Villarreal i l'Atlético Baleares.
I després una dada que és demolidora i que la temporada passada criticava molt els plantejaments del míster i el que feia el Lleida fora de casa. Lleida és un dels tres únics equips dels 122 del futbol professional que encara no ha perdut fora de casa.
Si van perdre un i el van perdre a casa.
És que hem perdut un partit i va ser a casa.
Sí, sí.
Vull dir, no hem perdut fora de casa, que era una de les assignatures pendents de l'any passat, que sempre deia, hòstia, anem a fora, tu, tirem la primera part, desastre, no tirem... Crec que, si no recordo malament, vam guanyar tres partits l'any passat fora de casa.
Tu has dit molt bé, darrere estan molt forts, vull dir, la parella Trilla...
Han perdut a casa...
I Aitano, són molt forts, i el porter...
Un partit davant de l'Hèrcules, que a priori també semblava que era, com diu l'Albert, el transatlàntic del grup, però que amb la derrota davant del Sabadell, doncs no sé, l'Hèrcules porta 4 partits perduts,
Bueno, és que... Bueno, pues, no és fàcil.
No és fàcil guanyar tothom, eh?
No és fàcil guanyar tothom.
Això, ahir jugant contra l'últim i tampoc no va ser allò un passeig,
No, per això...
Tampoc no va ser un passeig,
Ho deia divendres, dic, bueno, jugo contra el darrer, però ull, perquè són aquests camps que s'ha d'anar i s'ha de guanyar.
Però...
Has de posar el mono de treball, aquests camps,
Però en condicions normals... Tu has d'anar a Peralada i has de guanyar.
Sí, correcte. Val. I tothom ho dona per fet.
El que pot passar és que tinguis un mal dia o t'equivoquis i aleshores perds. El futbol, com tots els esports, al final deixen ser jocs d'encerts i d'errors. El que més encerta i menys equivoca, doncs acaben duent els 3 punts. El Lleida, igual que l'Hèrcules, per plantilla,
sí, clar.
Si no s'equivoca, que és molt difícil no equivocar-se, és superior al 95% d'equips de la categoria. Ara bé, si tu vas a Egea i cantes, doncs te pot passar el que et va passar. Si tu vens, te ve l'Hèrcules aquí, que és un partit cara a cara, i t'equivoques, pot passar el que va passar. Però en condicions normals, tu has d'estar allí dalt. I jo crec que tenim líder, vam dir, dins de play-off, mínim 3 jornades més, segur, perquè traiem 8 o 5, però jo crec, com que ens és un partit assequible per guanyar-lo...
Estava mirant ara, el proper partit és diumenge vinent, 5 de la tarda, al Camp d'Esports, Lleida Esportiu, Conquense, el Conquense, hores d'ara, i això són números freds, és 11, amb 18 punts, 4 victòries, 6 empats i 5 derrotes, 17 gols a favor i 18 en contra. Evidentment, s'ha de treure perquè ets el líder.
Tot i que tindràs la baixa de Trilles i Musa, que vam veure ahir la 5a targeta, i després té el Barça i el Balears, que espera acabar de donar el cop de puny damunt de la taula.
Sí,
i dir,
correcte.
Sí.
Exacte.
Soc el líder perquè soc el millor equip de la categoria.
És el que donaré a dir. Ojo,
o tornar a igualar una mica la classificació per la part de dalt. A veure,
ja haurem fet primera volta.
Haurem fet primera volta i ahir ho va dir Noel, que em va sobtar, perquè no se li va preguntar, sinó que li va sortir de dins. Li pregunten per la trajectòria i deia que estava molt content, 30 punts, és espectacular, i home, estaria bé que la ciutat de Lleida en recolzés una mica més. No?
És la signatura
pendent. I a mi em va fer gràcia perquè moltes vegades els jugadors, quan tu els repreguntes, ells evidentment surten amb el discurs de que quan juguem a casa estem junts, els moments difícils, la gent... No, i ahir a Noel, que és un noi de la terra, de la pedrera, implicat com el que més... li surt de dins. Amb la qual cosa, jo entenc que això és un tema de vestidor. O sigui, el vestidor es parla.
Home, Albert...
Jo entenc que Pedro Martín deu estar al·lucinant pepinillos.
Però clar, tu imagina't, dius, ells surten al principi del partit, es posen tots de cara a tribuna, i ja ho veuen la gent que hi ha al camp.
Clar.
Cada dos divendres.
Sí, però el tema és que estem a la jornada 15 i som líders.
Vale, sí, però ells veuen que no hi ha evolució de públic.
Clar, però clar...
Sí que hi ha evolució de punts i de posició en la classificació,
no
de públic,
tradueix, no es tradueix. I aquí és on jo crec que el club
Jo crec que el club hauria de fer un pas endavant.
S'hauria de fotre les piles d'una punyetera velada.
O sigui, en lloc d'esperar que la gent reaccionés, és el club el que ha de ser, ha d'anar un pas per davant i dir, escolta, venga, dos per uns, o tres per uns, escoles base, venga, nens cap al camp, no sé, alguna cosa.
Jo, més que promocions d'aquestes, que la temporada és molt llarga, i al final aquí el senyor Javi Pérez paga un carnet, i jo pago un carnet, i em repeteixeria molt que pagant un carnet després tu entris gratis cada 15
quan
dies.
Quan dic dos per un, tres per un, vull dir als socis, venga, te'n dono tres perquè porti gent.
Apropar-se a la ciutat, que és una mica el que deia avui a l'article d'opinió, curtet, ras i curt, apropar-se a la ciutat, deixar de ser aquell ítem que està a Fleming, que cada 15 dies fa futbol. Jo no veig cada setmana els jugadors als col·legis, als instituts, a la universitat.
Correcte, és veritat, això també.
Jo no veig el club a les fires. Sí, el veig a l'ofrena de l'11 de setembre, el veig l'altre dia a la inauguració del tir a l'alta de l'AM, però jo no veig que el club treballi el sentiment de pertinença a tribu, que al final és el que hem d'apel·lar.
Ha de fer ciutat.
Però és veritat, però veus...
Ciutat i província.
El Lleida Llista i el Força Lleida, això ho treballen molt més.
El Llista cada setmana va a col·legis...
Sí.
El Vòlei Balàfia fa el voleibolitza.
Sí.
El Força Lleida cada setmana va a dos o tres escoles. I a més, els veus a tot arreu. Els veus a la facultat, els veus al carrer Major, els veus a la plaça Sant Joan. Jo no sóc partidari tampoc de fer el que fa el bàsquet, en el sentit de que després arriba el divendres i reparteix invitacions indiscriminadament. Jo això tampoc.
No, però el tema d'involucrar-se amb la ciutat...
Hi ha el terme mig. Uh-huh. O sigui, entre el zero invitacions i l'invitacions a manda, hi ha un terme mig, que no ens enganyem, que tot i que fem coses no siguem 6.000. Però bé.
Home, però tu ara has ficat 3.000 persones al camp d'esports.
Que menys.
És un canvi total, eh?
Ojalà.
Que menys. Però per això s'han de fer iniciatives. I jo, al final, arribo a la conclusió de que el discurs aquest de... és que és un tema profund. És que la ciutat dona per lo que dona. És que
ja
ens va bé.
Correcte.
És cert que quan aquesta gent entra al club, allò era un desgavell. Perquè la gent arribava a l'entrada i deia, no, que vinc de part del Javi Pérez, no, que vinc de l'Albert, de la mañana, tal, no sé què. Bé, no, això passava, eh? I després hi havia 3.000 persones i resulta que en pagàvem 1.000. Això és cert. I es va haver de fer taula rasa. I es va notar perquè es va passar de 3.000 a 1.500 de patac. Després hi va haver el tema dels vetats i es va baixar a 600-700. I ara es torna a reviscolar. Però, hòstia, fa 8 anys d'això ja.
Sí.
O sigui, ara la gent ja paga. Ja tens una massa social, segons dades del club, consolidada, de cada any, 2.000 llargs, 3.000.
De totes Ostres, maneres, Xavi...
Ves a buscar gent.
Xavi, quan val el carnet d'un any?
No, tu per 80 euros... cada animació.
És que t'ho dic perquè, a veure, una persona que li agrada veure el futbol en viu i tenint un camp d'esports com tenim a casa, tenint la gespa que tenim, que ha costat el que ha costat, i tenint l'equip líder, però, bueno, no ho sabíem el mes d'agost, però sí que t'estaven dient que estaven fent un equip amb de garanties. Home, 80 euros a l'any...
No.
Per veure futbol
no,
en directe...
El futbol és perquè no... Escolta. No vol, o està en contra de la directiva, en contra del club, en contra de
jo
la ciutat...
Jo repeteixo, a la butxaca de la gent no m'hi poso, però... Aviam, o sigui, jo, per exemple, a casa pago el Veïn Esports, i val 10 euros al mes, i pagues 100 euros a l'any.
Hi ha possibilitats d'anar-hi.
Es poden fer moltíssimes coses. Mira, jo, per exemple, aquest any ho estic vivint en primera persona, perquè el crio està a l'infantil de Lleida, el tema de la base...
Us donen... Teniu facilitats?
Jo no veig gent de la base.
Però teniu facilitats?
No, cap ni una. Bueno, els nens sí, evidentment entren gratis.
És que això tampoc no ho entenc. Pares... Sembla que com si fossin un club a part. Això el mateix.
Al futbol 11 dius, ostres. Però és que no hi ha aquest sentiment, perquè jo, en el meu cas, que és el primer any...
Però escolta, Lleida, una
és
cosa,
ell
una
el
cosa.
Que ha d'estirar els equips. Ei, anem. I és soci, perquè és soci de la gran
però
animació.
Però diré una altra. Quants jugadors del Lleida han vingut amb algun entrenament?
No, bueno, els dilluns a la Terraferma tenim a l'Albista i al costat que ajuda l'infantil C, però no, és cert. S'han fet un parell d'entrenaments de tecnificació, és cert, i para de comptar. Però és que jo vaig més enllà... El que et dic, el meu és soci, i és el primer any al Lleida, i és ell, amb un altre que també és nou aquest any, el que ha de tirar, anem o què? Anem, amb els companys, amb els grups de WhatsApp, i al final hi van 4.
Ja, imagina't. Vale.
No pot ser que en aquest cas pues, l'infantil A, de 18 jugadors i 3 entrenadors, només hi vagin 4
al cap. I ells tenen l'entrada gratuïta.
Ells sí.
I així tot?
Clar, i així tot, hi van 4. Però per què? Perquè no hi ha el sentiment de pertenença a tribu. Perquè als partits de Copa del Rei, que coincidia el partit del primer equip després de l'entrenament, sí, els nens aneu-hi, però els pares a passar per guixeta. Dius, home, veure, es podrien fer moltíssimes més coses. Per això et dic que jo al final arribo a la conclusió de que, bueno, ja ens està bé, no? I ens pengem aquest discurs victimista, val?
I quan no, jugarem el...
La gent no es vol.
El playoff afegirem els 5.000 o 6.000.
Bueno, ara estic pensant que potser ens va anar bé i tot no tenir interrupcions de Copa del Rei per aquí al mig, eh? De totes maneres. Vull dir, perquè aquesta, bueno, aquesta setmana hi ha a Copa del Rei i el Lleida, de moment, prepara partit del proper diumenge i fora històries. Escolta, canviem de pilota a bàsquet. Ha arribat una nova derrota, Força Lleida 67, Oviedo 70, el líder ara és el Betis, en solitari. El Lleida queda segon amb 8 victòries, 3 derrotes. És senyals d'alarma o,
no, home, no,
o és un partit més i punt?
Van guanyar el camp del Barça, home, no? D'alarma no té que ser. A veure, un partit que es podia perdre, també, vull dir, a veure, dintre dels plans. O,
de totes maneres, torna a venir d'un primer parcial, d'un primer quart.
Bueno, no vam sortir entufats.
És un 12-23 que a partir d'allí...
0-20.
Clar, és que...
Sortim, fem la cistella 2-0 i 2-20. O sigui, ens foten un 0-20.
Ah, el problema és aquest.
Això és molt complicat, eh?
Remuntar costa molt.
I ahir va sortir creu.
Sí.
Els últims 23 segons jo no vaig acabar d'entendre. 67-68, pilota nostra. I ens juguem un triple a falta de 9 segons. Sí, clar, si el Quintero el fot...
Sí, clar, ja està.
Però és que faltaven 9 segons.
Clar.
Sí, girar és el marcador, però li donaves 9 segons de posició a l'Oviedo. No el fem, fem falta, 67-70. Tenim una altra vegada possessió. Necessitem de 3, llavors la juguem de 2. Llavors, cortocircuito, no hi va, tenim un triple i encara tenim un altre triple de l'Estuts. És que, clar, és que...
Dues oportunitats.
Vam tirar 4 cops als últims 23 segons.
Si es podia empatar i tot.
Va sortir creu. Contra el Barça vam remuntar.
Correcte, per això ho dic, No. Que fos el Barça, és que se va remuntar.
Vull dir, perquè la sensació és que, fins i tot fent aquest primer quart tan nefast... s'hagués pogut arribar,
capgirem el marcador i arribem als dos últims minuts guanyant.
El que passa és que costa molt tirar després quan te foten un parcial d'aquestos.
Tal com està el tema de la LEP, és important quedar primer, perquè puja directe el primer.
Sí.
Per tant, és important.
Ja ho veurem, també, perquè a veure el conveni a CBFEP com acaba aquesta temporada.
Sí, perquè... a veure què passarà.
A veure què passarà, perquè ja, que si l'ACB vol 16, vol 16, vol 16, en lloc de 18, i clar, si l'ACB en vol 16...
O sigui, no en baixaran 4.
No
sé. Perquè seguissin pujant 2.
No ho sé. Va. Perquè com que el bàsquet espanyol funciona...
El bàsquet està estrany, fa anys. Fa anys que no... Econòmicament no té potser el múscul.
No, és un problema organitzatiu. Eslovènia, campiona d'Europa, no jugarà al Mundial. Perquè amb això de les finestres FIBA, ni Dragis, ni Doncic, ni tal... I com pot ser que el campió d'Europa no s'hagi pogut classificar...
Clar.
Per jugar al Mundial. I Espanya...
De rebot.
Plorant ahir contra Ucraïna.
Sí, senyor.
De rebot.
Que té bola per guanyar el partit d'Ucraïna. Ojo. No pot ser. En una setmana en la que el Barça ha jugat dos partits, Barça-Madrid han jugat dos partits d'Eurolliga, això és un desgavell. De vegades parlem del desgavell del hockey, que no sabem quan juga
l'altre.
Però el bàsquet a nivell europeu és una matraca, però...
Bueno, jo penso que el que hem parlat algunes vegades, van a buscar la Lliga Única i el que més tant se li fa.
Bueno, no sé. Parlant de l'hoquei, Xavi, bueno, Lleida Llista, escolta, segueix fent història. Vull dir, és una competició europea, Girona 1, Lleida Llista 6.
Cada victòria... Depenem el títol.
Bueno, però cada victòria dins d'Europa, home, no et diré que és històric, però bueno, és una plana més, eh?
És una plana més i sense sponsor.
Sí, noi.
Per cert,
van fer la feina, mira.
Avui dona vegantes.
Al final érem... Bueno, som el vigent campió.
Per això defenem títol.
Anem a Girona. Ojo que la tornada juga el 19 de gener. Sí, parlàvem del desgavell del bàsquet i del hockey. Mira, la tornada el 19 de gener. I era importantíssim aquest dissabte fer el que va fer l'equip, perquè tu agafes un Girona que està destartalat, que ha canviat d'entrenador aquesta setmana, els agafes tovets. Clar, el 19 de gener...
Clar, és que no sabem ni com estarem nosaltres, clar, ni com estaran ells.
Primer, com estarem nosaltres.
Clar.
I després, sobretot, com estaran ells. Igual resulta que el 19 de gener, el nou míster, el Girona, ha agafat revolada.
És molt lluny, el 19 de gener.
Arriben amb bona dinàmica, nosaltres tenim, si es torna a lesionar un jugador com ha passat amb el Chichi, i tal. Per això era importantíssim anar a Girona i pràcticament finiquitar l'eliminatòria.
I treure el resultat que es va treure.
Això és 8ens, 7ens?
7ens,
eh?
ja, aprofitar el desplaçament barat.
Sí, no, sí, correcte.
I després deixar pràcticament tancada l'eliminatòria davant d'un rival que tenia molts problemes, ja veurem 19 de gener com està, però escolta, 1 a 6 pràcticament.
Per cert, què se'n sap d'allò de la unió de 20 empreses que 10. Necessitaven i tal?
N'hi ha 10.
Bueno.
I el compte bancari a 1.800 euros o alguna cosa així.
Se va fent, se va fent.
Però problema, perquè el Lleida Esportiu va tancar un coreà de sponsor que tampoc sabem quants diners posa.
No, jo
no he pogut arribar a la xifra. És molt bo perquè diu, sí, assignat per 3 anys, no sé què.
Sí. El coreà, sí.
El coreà, sí.
El coreà van dir 150 a l'any.
Sí,
150
sí.
A l'any.
El que no saps és CaixaBank.
CaixaBank també es va pujar el carro l'altre dia, però jo la nota de premsa que vaig llegir és en plan, bueno, si necessiteu alguna cosa us facilitarem els tràmits bancaris.
Bueno, es parla d'aportació econòmica.
Sí, però no hi ha cap mena de xifra.
Aquí hi ha una sèrie d'empreses, al futbol i algunes també al bàsquet, que no han sortit mai enlloc o que tenen una pancarteta allí, però que no han deixat mai de recolzar. Coca-Cola, Sant Miguel, els CaixaBanks, i alguna més que ni la pancarta, dic-les que sí tenen la pancarta.
Sí, correcte.
No han deixat mai de col·laborar. Ara, bueno, doncs sembla que s'ha donat un pas més. CaixaBank patrocina, jo crec que el 90% de clubs del futbol professional i a molts equips de bàsquet. El caga San Fernando, ara Betis, fins fa no res, era propietat de CaixaBank. Bueno, escolta, tot el que sigui sumar, està bé. I a banda sí que és cert que es parlava d'aquest
tipus d'avantatges. Per arribar a aquest pressupost que parlaves tu dels 2 milions, és que s'ha de tancar de tot,
2 milions d'ingressos en cas de fer play-off.
Sí, bueno.
Ara anem cap al 1.600.000, si tu fas play-off, que jo crec que el farem, doncs és que te'n pots anar a 2 milions.
Sí, sí.
Bueno, és necessari sumar.
Sí, no, i a més ja...
I recordem que tenim el tema...
I el senyor Vigent d'allí.
És que el tema Hisenda és aquest tema que són molts diners i que ningú segueix sense pronunciar-se ni res.
I això entenc que cap al gener... No sé si s'ha de solucionar ja d'una vegada o no, no? Perquè...
Bueno, escolta, em queden 5 segons. 5, pèl de gallina, a la llotja divendres.
Uf,
una altra vegada, sí. Ho vaig veure a casa. Jo no hi vaig poder anar, però me'l vaig posar a casa. Sí. Amb solidaritat ho vaig fer a la mateixa hora, a casa. Sí. I amb els crios, i els hi va encantar.
Molt bonic, molt bonic. Un acte molt bonic, la llotja plena, sentiment de pertenença al club de l'AM.
Parlem del tema de l'AM, que va seguir el president. Xavi Pérez, d'Albert Escuer, gràcies, un plaer, una abraçada, bona setmana.
Vagi bé.